Maria Teresa Cabrís, la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Bon dia.
Hola, bon dia.
Si ara li hagués dit buenos días, m'hagués canviat de llengua?
Sí, jo no, i menys en aquesta circumstància.
Ho dic perquè aquesta setmana ha causat molt rebombori la dada que el 80% dels catalanoparlants es passen al castellà si l'interlocutor els parla en castellà, i és bastant obvi que això a l'inrevés no passa. A què ho atribueix vostè?
Què atribuïm? És que fa molt de temps que va passant això i cada cop es va incrementant. D'una banda, a la falta d'empoderament del catalanoparlant. És a dir, el catalanoparlant, davant d'una persona que parla una altra llengua, posa o prioritza aspectes tan importants com la cortesia, ser amable, ser empàtic, etc. I això fa que no es mantingui en la seva llengua. Per tant, hi ha d'haver un canvi conceptual, un canvi cultural, que ens digui que no necessàriament és una descortesia, al contrari, és canviar de llengua, que és un element que fins i tot insereix molt més la persona que no parla la llengua, l'insereix en la societat catalanoparlant.
Per on passa aquest canvi cultural que vostè parla?
Doncs passa per moltes coses, però principalment pel biaix, diem-ne, de l'educació en el sentit general. I l'educació no comprèn només l'escola, perquè l'escola també és un element. Passa per l'exemplaritat, per exemple. Passa per l'exemplaritat d'aquelles persones que es constitueixen en models socials, etc, etc, i que vagin confirmant, vagin reafirmant aquest missatge. Però passa també pels discursos subliminals a la publicitat, en els, fins i tot, diria jo, en les sèries que fan per televisió, etc, etc. És a dir, ha de ser un canvi. Si realment volem aconseguir un canvi, hi ha d'haver un bombardeig de missatges explícits, implícits i subliminals que vagin cap aquí i cap a altres coses que reafirmin el català.
Com pot ser que a l'escola les classes, els mestres, majoritàriament, la facin en català i a l'hora del pati els nens juguin en castellà? Com s'ho explica?
Com m'ho explico? M'ho explico per una raó molt clara. És a dir, d'una banda, perquè el castellà és una llengua que tenen tant els catalanoparlants com els castellanoparlants. I aleshores, la llengua...
Però això sempre ha estat així, perdoni, eh? Vull dir, sempre ha estat així, no?
Sempre ha estat així, però el percentatge, diem-ne, de castellanoparlants de l'escola, és a dir, el català havia estat molt més dominant, molt més important, molt més present, i per tant tenia més força. Però en aquest moment és que hi ha un índex de població que... si bé aprenen el català, no s'han incorporat realment al gust del català.
Mm-hmm. Té la sensació que el procés independentista ha tingut com a conseqüència també que el català hagi esdevingut com un idioma de part? És a dir, també que alguns sectors, alguns partits polítics directament han vinculat l'ús de la llengua amb una opció política determinada?
Jo crec que no. És a dir, jo crec que són qüestions completament diferents. Jo penso que el que ens ha passat és que no hem sabut incorporar les persones nouvingudes parlants originàriament del castellà a la societat catalanoparlant. I això abans, en els anys 90, era relativament fàcil. Però en aquest moment el nombre de persones que s'han incorporat ha estat molt més alt i la complexitat, a més, plurilingüe dels seus orígens també hi ha contribuït. Per tant, jo crec que aquí hi ha molts altres factors. A mi el que em sorprèn és que de cop i volta ens adonem tots que això passa. Això és el que em sorprèn més d'aquest país, perquè això ho sabem, i ho sabem de fa molt de temps, i progressivament s'ha anat incrementant. Com és possible que no hagin posat aturador, i dic aturador polític en aquest cas, en aquest procés, que es veia imparable i que avui ens posem tots les mans al cap dient com és que la immersió no funciona en el sentit que hi ha moltes classes que s'haurien de fer en català i que en canvi es fan en castellà? Com és que els nens, tot i que se'ls ensenya la llengua a l'escola, després en el pati la llengua habitual de relació és el castellà? Tot això no és nou d'ara. És un procés que s'ha anat forjant a poc a poc. I aquests processos s'han de detectar, i les persones que són especialistes, i sobretot les persones que tenen poder polític, a partir de les antenes que han de tenir, han de saber exactament com poder-hi fer front en un moment determinat. Perquè hi ha qüestions que són de caire, que se'ns escapen una mica. Les grans multinacionals, tota la qüestió dels audiovisuals, etc, etc. Això se'ns va escapant una mica, perquè aquí hi ha molta implicació econòmica. Però en l'altre cas, jo penso que sí. Per exemple, Els mestres realment tenen el model de la immersió lingüística. Aquests mestres que es troben en barriades i en escoles en què hi ha tanta població que és d'origen forà, i sobretot una gran població d'origen castellanoparlant, com és que no han tingut uns recursos suplementaris suficients, no simplement simbòlics, sinó suficients per fer front a això? Perquè moltes vegades pensem simplement en els mestres i en les escoles. Molt bé, què els donem a aquests mestres realment perquè puguin actuar d'una manera determinada? No sé, hi ha moltes preguntes...
O sigui, vostè apunta directament a la feina que s'ha fet des del govern català, des del Departament d'Educació, per exemple.
Home, jo apunto sobretot als poders polítics, no només en educació. Educació ha de posar el punt de mira exactament en això. I els mestres se'ls ha de dotar bé, i els mestres han d'estar contents, han de treballar contents, i han d'estar convençuts de la causa a la qual serveixen. Jo penso que hi ha molta feina a fer, però jo confio que amb aquesta foguerada que ha dit que ara s'ha obert en relació al català i que ja es ve forjant des de fa temps, jo penso que s'hi començarà a posar remei. El pacte per la llengua penso que és un pas que és important si ens el creiem. Mm-hmm. En aquest moment s'hi ha incorporat el PSOE. Vull dir, ja és un pas endavant. Ja tenim un dels grans partits i està dintre, igual com ho va estar en l'època de la transició, el començament democràtic. És a dir, són aquests passos que s'han de fer i que els resultats els veus molt temps després.
El que passa és que durant...
Sí, perdó, això és el que passa. És que s'adopten mesures que vulguin tenir efecte immediat. I això és un gran problema dels polítics. No dic de la política, sinó que dic dels polítics, tal com poden actuar. I moltes vegades els resultats són apostes per un termini més llarg. Mm.
Els 80 i els 90 va funcionar molt i molt bé el pacte Escola i Bola de Drac, perquè ens entenguem, aquest binomi TV3, Catalunya Ràdio i la immersió lingüística. El que passa és que, clar, tot això ja no serveix perquè no n'hi ha prou, si més no?
Efectivament, no n'hi ha prou. En aquell moment va servir. En aquell moment hi havia un pacte. Un pacte explícit i implícit des del punt de vista social. I en aquest pacte hi havia una coherència. El català era la llengua territorial, la llengua vehicular de Catalunya. Els infants havien d'aprendre el català a l'escola i després incorporar-hi el castellà, però la immersió es feia en català. No es creaven dues comunitats lingüístiques, com havia passat a Quebec, que després podien enfrontar-se, i per tant hi havia cohesió social. I a les famílies nouvingudes, les famílies que no eren d'origen catalanoparlant, desitjaven que els seus fills aprenguessin català perquè veien el català com un factor de promoció social. Tota aquesta sèrie de circumstàncies va afavorir que aquell pacte fos coherent, però és clar, la societat ha canviat molt. I el que no podíem pretendre és que gairebé amb les mateixes eines de política lingüística, amb les mateixes estratègies de política lingüística, ara fes fortuna, que tingués la mateixa fortuna que va tenir als anys 90. Per tant, és veritat, s'ha de canviar la política lingüística, s'ha de reenfocar la política lingüística i s'ha de posar el dit a la llaga en els temes que realment ens han de preocupar. Un d'ells és precisament allò que simbolitza el Bola de Drac.
Vaig acabant, presidenta, però sobre les dades també d'aquesta setmana de Plataforma per la Llengua, que eren interessantíssimes, si mirem el mapa de Catalunya... Clar, els entorns metropolitans de Barcelona o també, per exemple, a Tarragona, la situació és molt preocupant, no?, pel que fa al català, però en canvi l'interior del país, Girona, l'Ebre, allà sí que és normalíssim i habitual. No sé si li sorprèn el mapa...
Gens ni mica no em sorprèn. És a dir, en aquelles zones territorials en què el català té prestigi i en què hi ha una proporció de població, per dir-ho d'alguna manera, no només suficient, sinó que és exemplar, és a dir, que porta una mica les rendes del que ha de ser el país, etc. Les persones s'incorporen en aquells sectors de la població i geogràfics en què no hi ha aquest camí a seguir, no hi ha aquesta exemplaritat, per tant, no hi ha referències. Doncs aleshores creix de la manera que creix, és així. Uh-huh. És normal.
Maria Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. L'espero un dia a l'estudi per parlar més reposadament. Moltes gràcies.
Com vulgui. Molt bé.